amb Dani Aguilar.
Les 11, bona nit, canvi de paper, estem ja de tu diràs per rematar aquest dissabte 18 de març del 2023. Des de primera hora es posa en aquesta antena i us hi acompanyarem dues hores més, fins la una de la matinada, i el primer que hem de fer és passar pel Metropolitano, on ha acabat l'últim partit d'avui a la primera divisió. Allà hi tenim el Miquel Agut. Hola, Miquel, bona nit.
Bona nit, Daniel Aguilar.
Amb victòria de l'Atlètic de Madrid, un bon resultat pels interessos d'Espanyol i de Girona.
Exacte, 3-0 ha guanyat l'Atlètic de Madrid. Griezmann al minut 23, Carrasco només començar la segona part al 2-0 i Lemar a l'equador de la segona meitat al tercer. Molt superior l'Atlètic de Madrid davant d'un València gairebé inofensiu que ha ofert una imatge molt crítica i, com dius, el València provoca que l'Espanyol no caigui en descens a aquesta hora i que acabi la jornada fora del descens, tot i la derrota contra el Celta per 1-3, i que el Girona, tot i empatar al camp del Rayo amb polèmica a l'última jugada per un presumpte penal no xiulat a favor de l'equip gironí...
Li pots treure el presumpte sense cap tipus de problema.
Molt bé, doncs acomiadi, gràcies, Daniel, sí. Doncs acomiadi la competició abans de l'aturada de seleccions del cap de setmana que ve, amb 5 punts de marge sobre el descens. Si el Getafe puntua demà, el València caurà en zona de descens amb 26 punts. Si no, si el Getafe perd, serà qui marcarà el descens amb 26 punts, tants com el València i un menys que l'Espanyol.
Això ha passat al Metropolitano abans a Vallecas, com m'explicava en Miquel, hi ha hagut aquest, per mi, penal absolutament clar que ha fet que el Girona no pogués, com a mínim, optar per endur-se els 3 punts. Ha estat un partit boig, després ho explicam amb el Miquel Agut. Després t'escoltem, Miquel, fins ara.
Fins ara, Daniel.
I ara ja sí, immersos de ple en la prèvia d'un partidàs. És avui un dia d'aquells en què els titulars s'alineen tots cap a una sola direcció. Demà diumenge es juga més que un clàssic. Es juga un Barça-Madrid que pot determinar una lliga, que pot deixar pràcticament sentenciat el canvi de poders a la primera divisió. És el clàssic de 9 punts de distància. Del duel veurem entre Vinícius i Araujo, de l'anuig de la porta, de l'absència del dinar de directives, i veurem també si Florentino al Camp Nou i de Negreira. I no, no serà malauradament el clàssic de Pedri. És el primer Barça-Madrid de Xavi Hernández com a entrenador al Camp Nou. Marta Ramon, Gerard Ballera, què tal? Bona nit.
Bona nit. Hola, bona nit.
El Barça, Xavi, vol recuperar la pilota, Marta.
Sí, Xavi considera que han de ser capaços de ser dominadors en el joc amb pilota malgrat la baixa de Pedri. L'objectiu és assemblar-se més a la versió de la final de la Supercopa que la del Bernabéu de fa dues setmanes. Creu que guanyar el Clàssic no seria definitiu per la Lliga, però sí que seria un pas molt important.
Serien 12 punts, a falta de 12 partits. Home, no seria un cop definitiu, perquè matemàticament no ho seria, però seria un cop fort per nosaltres.
I a més de Pedri, és baixa Dembélé i torna Araujo després de sanció. L'uruguaià ja sap que tornarà al lateral dret per frenar Vinícius en un 11 que es debat entre els 4 migcampistes o els 3 davanters.
Això el Barça, el Madrid amb Benzema, però Gerard, sense Florentino?
Sense Florentino, segons avança El Mundo. Això sí, en una informació en què expliquen que el Madrid s'espera una rebuda hostil a Barcelona demà i consideren que no val la pena prendre riscos amb el viatge de Florentino Pérez al Camp Nou. Ara bé, d'això, el Barça, a hores d'ara, a aquesta hora de la nit, no en tenen cap mena de constància. Mm-hmm. Per tant, veurem si Florentino no es perd per primera vegada un clàssic al Camp Nou. Qui no se'l perdrà és Benzema, recuperat del cop a la tíbia que va rebre contra el Liverpool. Ancelotti demana màxima concentració a la seva plantilla.
Mañana tenemos que hacerlo como un león, no como un gato, porque si tú piensas que el Barça es un gato, vas a ser una fiesta, y no es una fiesta, es un partido importante.
L'equip viatja demà al matí cap a Barcelona amb 23 futbolistes a la convocatòria.
No podíem triar un millor document. És l'última hora de tots dos equips i l'últim element que ha acabat de situar-se sobre la taula ha estat l'absència de Pedri i la confiança mostrada avui per Xavi Hernández, que sense el canari també es pot tenir la pilota. També es pot monopolitzar la possessió. Ho comentarem amb una gran tertúlia prèvia de clàssic amb els habituals de dissabte, amb Marc Carmona, en Xavi Hernández, en Ferran Correas, i afegirem l'òptica de Madrid amb el company de The Athletic, Mario Cortegana. I per si no fos prou, passaran algunes veus de jugadors de tots dos equips. D'aquí uns minuts, de fet, trucarem un dels mites del madridisme que més personalitat va tenir al final dels 90, però que es declara seguidor també de la idea de Xavi i del Barça. Avui el tu diràs Petja Mijatovic. I cap al final de la tertúlia, en Roger Saperes ens intentarà posar una mica d'optimisme que a vegades tot ho veiem molt negre. Recordeu aquest gol?
Romario fa la passada per i gol! El cinquè que posa el marcador!
Imagino que sí. I aquest?
Compte, Iniesta amb Bojan, que no està fora de joc perquè surt del seu terreny de joc. A veure què fa Bojan. La centrada de Bojan per Iniesta, la rematada. Gol de Jan! Gol de Jan!
Imagino que també. Efectivament, són els 5-0. Els gols d'Ivan Alonso i d'Ivan Iglesias i Jefren Suárez, que van dibuixar la màgica xifra del 5 en les històriques golejades davant el Real Madrid les temporades 93, 94 i 2010-2011. En Sàpia ha parlat amb ells perquè després de tants 1-0 i malgrat que a Xavi li agradi, què dimonis, una mica més de gol sempre està bé. I per somiar, que no quedi. Tot això demà, però és que avui hem viscut una intensíssima tarda de futbol. Insistim, ha acabat ara mateix l'Atlètic de Madrid 3, València 0. Són els últims partits abans de l'aturada d'aquesta jornada. El primer partit del dia ha estat un Almeria 1, Cádiz 1, i entremig...
Qui diu l'àrbitre? Que ja s'ha acabat! Que s'ha acabat el partit! I jo crec que Vallecas ho agraeixen! I ara els jugadors
del Girona... Empat a dos del Girona al Rayo en un partidàs per l'espectador neutral, emocionant, que ha tingut de tot, i amb un, jo no diré possible, sinó penal... Insistim, si em pregunteu, jo crec que és penal al final per mans a favor del Girona, i un altre que ha fallat el Rayo fins a dues vegades, un d'aquests errors de manera un punt grotesca. Un punt per estar-ne 5 per sobre del descens al Girona. I també...
Final. S'ha acabat el partit, Espanyol 1, Celta 3. Així sona l'RCD Stadium.
Compte amb el resultat de l'Espanyol. Xiulets a Cornellà, demandes de dimissió després d'un nou partit absolutament deficient dels de Diego Martínez. 1-3, derrota davant el Celta. Sensació de punt d'inflexió i clima que cal prendre decisions abans no es prengui mals majors. De fet, ho han dit l'Edu de Batlle, en Joan Camí, i jo, si m'ho permeten, m'hi afegeixo. Ara mateix, el millor moviment passa per un relleu a la banqueta. Molt a comentar de tots els partits, també el futbol internacional, Haaland segueix fent gols, bàsquet, entre d'altres la victòria clau del Manresa contra el Betis, amb vol definida la final de Copa Sobal, i serà el Barça, no, i serà el Granollers, després serem a Lleó amb l'Albert Ferran, Fórmula 1, segona plaça de Fernando Alonso, la quali de l'Aràbia Saudita, tennis, acaba de començar la primera semi de l'Indian Wells, rugby i tota la resta de l'actualitat fins la 1 de la matinada. 7 per sobre de les 11, una pausa i ens hi posem. Ja hem encetat a l'arcí el compte enrere pel gran clàssic de demà.
Tu ho diràs amb Dani Aguilar.
El 22 de març celebrem el Dia Mundial de l'Aigua. A Aigües de Barcelona continuem treballant per tenir cura del nostre entorn i assegurar la disponibilitat d'aigua per al present i al futur. I ho fem impulsant la regeneració de l'aigua. És a dir, donant una nova vida a un recurs essencial per al planeta. Aigües de Barcelona. La gestió responsable.
Ha arribat el dia. S'han acabat les esperes. Senyores i senyors, benvinguts a l'època de la immediatesa. Ei, que som el 2023. Emporta't ara el Suzuki S-Cross amb etiqueta Eco, tracció 4x4, càmera 360, últims sistemes de seguretat avançada i entrega immediata. Sí, sí, immediata. Nou Suzuki S-Cross.
Seat Flex és la manera més flexible de tenir un Seat. Ara tens Seat Flex. Tria el teu Seat sense pagar entrada pel temps i els quilòmetres que vulguis, amb garantia i manteniment inclosos. I al final, decideix si el canvies, el tornes o te'l quedes. Seat Flex, la compra flexible que es mou amb tu.
Informa't a Ondinauto. T'esperem a Barberà del Vallès, Ripollet, Rubí, Sant Cugat i Manresa.
Estic buscant cotxe i el necessito ja.
Has mirat a Ford? Tenen molt bones ofertes i amb entrega immediata.
Ostres, m'hi aproparé.
Ves-hi del 23 al 25 de març. Fan Special Days i trobaràs més descomptes. Només a Garatge Central a Figueres, Olot i Vic. Ford Nicolás al Vendrell, Vilafranca i Vilanova. Tarraco Center a Tarragona, Reus i Cambrils i Centre Trànsit a Tarragona.
Una visió és una idea o una imatge que formes en la teva ment sobre el futur que desitges. Són més de 7.000 milions de persones al món. Creus que seria possible que tots tinguéssim la mateixa visió? No, és clar que no. Impossible, oi? Nou Audi Q4 e-tron. 100% elèctric. Hi ha visions que ho canvien tot.
Sarsa Audi, concessionari i taller oficial a Terrassa, Granollers, Manresa i Vic.
Arriba una nova dimensió Volvo a Barcelona. Volvo Diesel Auto La Maquinista, al carrer Potosí 4. Tota la gamma Volvo amb condicions irrepetibles, dins un nou punt de venda amb la qualitat en el servei i l'atenció al client que sempre ha caracteritzat a Diesel Auto. Visita'ns ara i aconsegueix el nou Volvo XC40 amb entrega immediata. Volvo Diesel Auto La Maquinista. Diesel Auto. Pensant en tu.
SEAT Flex és la manera més flexible de tenir un SEAT. Si els teus plans a llarg termini només arriben fins al cap de setmana, ara tens SEAT Flex. Tria el teu SEAT sense pagar entrada pel temps i els quilòmetres que vulguis, amb garantia i manteniment inclosos. I al final, decideix si el canvies, el tornes o te'l quedes. SEAT Flex, la compra flexible que es mou amb tu.
SEAT Sarsa, el concessionari i taller oficial a Granollers, Sabadell i Terrassa.
RAC+1 Podcast.
Torna RAC and Go, el podcast de RAC+1 pels emprenedors. Fa que un emprenedor sigui únic.
Work hard and make progress.
El seu compromís
persisteix i venceràs.
El seu optimisme,
encara que sembli en conya, no ho és gens, i és tot anirà bé.
Tocar de peus a terra.
Emprendre no és una carrera de velocitat, és una carrera de resistència.
La seva passió per les coses.
L'eina fa la feina i la mà te la fa anar.
RAC and Go, amb Oriol Llop. El podcast de RAC+1 pels emprenedors. O dit d'una altra manera, per aquells que volen canviar el món abans que el món els canviï a ells.
Change the world where the world will change you.
Escolteu-lo a l'app de RAC1 i a RAC1.cat. Amb l'impuls de CaixaBank Day One, el servei per a startups, scale-ups i inversors de CaixaBank.
Bona nit. En el sorteig del sueldazo del cap de setmana celebrat avui, el número premiat amb 5.000 euros al mes durant 20 anys i 300.000 euros al comptat ha estat
33.183. 3, 3, 1, 8, 3. De la sèrie 29. 0, 2, 9.
Uns altres 4 números i sèries més han obtingut cadascun un sueldazo de 2.000 euros al mes durant 10 anys. Els pots consultar a juegos11.es. Demà tens una nova oportunitat amb el sueldazo del cap de setmana. Recorda't que aquest 19 de març se celebra el sorteig extra dia del pare de l'11, amb un premi de 17 milions d'euros. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
Tu diràs, RAC1, dissabte 18 de març del 2023. Arrenquem aquí la prèvia del gran clàssic de demà del Barça-Madrid, que pot pràcticament definir una lliga que el club blaugrana no guanya des del 2019. Una prèvia que volem encetar amb un nom que molt recordareu i que dels que ens escolteu algunes vegades haureu segurament maleït, diguem-ne, esportivament sempre un dels jugadors més emblemàtics del Real Madrid a finals dels 90 i que deixa de parlar de futbol en sap un niu. És el Penya Mijatovic. Jo la Penya, què tal? Bona nit, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Buenas noches y gracias por atendernos. Hacía mucho, de hecho, que no te escuchábamos aquí en Cataluña y mucha gente se preguntará, mucha gente te recuerda, evidentemente. Penya, ¿cómo estás? ¿A qué dedica ahora su tiempo Penya Mijatovic?
Bueno, ahora pues viendo el fútbol, colaborando con la cadena SER, en transmisión de los partidos, también viajando mucho, viendo el fútbol, pues muy bien, entretenido.
Entretenido, después de muchos años de mucha actividad, ahora ya más tranquilo. Y como te decía, eres consciente que eres muy recordado en Barcelona, evidentemente, Penya, que no sé qué recuerdo crees que se tiene aquí desde Barcelona, qué recuerdo, si la gente le preguntan por Mijatovic, ¿qué crees que dicen?
Bueno, pues tú ya sabes que yo he jugado muchísimos partidos ahí en Barcelona, tanto contra el Barça como contra el Español, y defendiendo dos camisetas aquí en España, una en Valencia hace mucho tiempo y luego también con el Real Madrid. Así que siempre me encantaba jugar en vuestra tierra, porque es una tierra futbolísticamente muy importante y yo sé que la gente ama el fútbol, apoya evidentemente sus equipos, pero también valora los jugadores que en un momento determinado han hecho algo importante, ¿no? Yo puedo presumir ahora después de mucho tiempo, puedo presumir de que en fútbol español pues sí que he dejado una huella, ¿no?
Tú que los ves ahora desde otra perspectiva, y tú que viviste muchos de ellos, ¿han cambiado mucho los clásicos desde entonces? ¿Cómo recuerdas esos clásicos?
Era bien distinto, ¿no? Pues los aficionados también pues, eran más cercanos, digamos, a los jugadores, pues,
sí.
Podían ver los entrenamientos. Los jugadores tenían un contacto personal, digamos, no solo con los aficionados, sino también con los medios de comunicación. Y ahora todo eso ha cambiado, ¿no? Pues ya como puedes imaginar, para tener una entrevista con un protagonista, pues que lleva mucho tiempo gestionándolo, ¿no?
Sí, absolutamente.
Pero, bien, y luego en cuanto al juego, pues también el juego ahora es muchísimo más rápido. Yo creo que el cambio de la pelota pues ya influye mucho en eso, ¿no? Así que bueno, tácticamente hay entrenadores que dedican mucho tiempo a hacer cosas tácticas que son muy importantes. Así que el fútbol de hoy a mí personalmente me gusta mucho. Me acuerdo del fútbol de mi época, pero el fútbol de hoy pues muy muy rápido, todo muy reducido y muy interesante para ver.
Con este elemento que hablabas del VAR, ¿te gusta a ti el VAR, Peña?
Sí, yo soy pro VAR.
Vale. Aunque vale. Hay mucho debate, ¿eh?
Que hay ciertas cosas que hay que mejorar, pero también es la verdad que muchísimas jugadas que antiguamente no podías ni chequear ni ver bien, pues ahora ya tienes esta ventaja de verlo, ¿no? Ahora hay polémica, evidentemente, hay gente que bueno, no lo ve como una opción buena, pero yo creo que en esta era de tecnología, pues yo creo que es algo necesario, ¿no?
Y esta temporada, en que el Madrid ya está en cuartos, el Barça está fuera de Europa, llegamos a este clásico del domingo. Si el Madrid pierde, ¿el Barça habrá ganado la Liga?
Yo creo que sí. Bueno, yo, aunque soy madridista y me encantaría que la Liga esté un poquito más interesante, ¿no? Que esté por lo menos el Madrid más cerca del Barça, pues ahora mismo pues 9 puntos es una ventaja muy importante. Sobre todo para un equipo como el Barça, que ya no está en Europa, pues ya puede todo su tiempo y dedicar a preparar bien los partidos. Sí. Yo creo que el equipo con Xavi ha mejorado muchísimo, pues por lo menos ya saben lo que quieren, pues es un equipo que menos goles ha recibido, eso hay que respetarlo, porque yo siempre cuando veo una clasificación, pues el líder, pues siempre miro una cosa, cuántos goles han recibido. Y si hay un equipo que recibe pocos goles, eso quiere decir que es un equipo muy bien trabajado, defensivamente hablando, y luego con la calidad que tienen los jugadores del Barça ahí adelante, pues ya puedes esperar que siempre marcarán un gol, por lo menos, ¿no?
Sí.
Y este año, pues han ganado muchísimos partidos con 0 en su portería, sí, marcando solo un gol. Sí. Así que sumando y están en un camino muy muy positivo a cara a la Liga, ¿no?
Sí.
Si el Madrid no puntúa en este clásico, yo creo que podemos ya hablar de que el Madrid se tiene que concentrar para otras competiciones, concretamente para la Champions, ¿no? Porque tener la ilusión de que se pueda remontar 10 o 9 o 12 puntos, pues es algo que puede pasar, evidentemente, pero creo que nunca ha pasado.
Así correcto.
Es muy complicado.
Sí, sí. Y estás hablando de esta manera, un poco, no sé si novedosa o poco genuina del Barça de ganar. Aquí, bueno, ya lo sabes. El tema del estilo va y viene, Peña. Y ya lo sabes porque tú también conoces muy bien la idiosincrasia del Barça. Pero por lo que te escucho a ti, es más una cosa que no sé cómo se ve desde una óptica madridista. El hecho de que alguien pueda decir, pues está muy bien también esta manera de jugar, pero aquí no se tiene suficiente con eso.
Bueno, pues yo no sé cómo piensan los aficionados del Barça, pero seguramente tienen muchísimas ganas de verles a su equipo ganando la Liga, ¿no? Porque ya llevan bastantes años sin conseguirlo y ganar un título siempre es muy importante. Luego, pues si quieres mirar cómo jugamos, si eso es divertido, bonito, etcétera, pues yo creo que la gente, sobre todo el fútbol de hoy, y sobre todo los protagonistas, me refiero a los jugadores y los entrenadores, pues seguramente pues preferirían ganar una competición, y si juegan un poquito diferente, para no decir mal, pues no pasa nada, porque luego ya el título pues es algo importante, ¿no? Fútbol cambia y la gente se tiene que acostumbrar de que no se puede jugar siempre bonito, bien, pero si tienes que elegir jugar bien y perder, pues yo creo que todos elegirían otra opción, jugar un poquito menos atractivo y ganar, evidentemente.
Para jugar atractivo, se habla mucho aquí que hay una pieza imprescindible que es Pedri. Y Pedri, lo supimos ayer, finalmente no podrá estar en el Clásico de mañana. ¿Hasta qué punto crees tú que es importante o que hay esa llamada Pedri dependencia?
Bueno, pero igual como en su tiempo cuando no jugaba Xavi o cuando no jugaba Iniesta, pues ya tienes dificultades, ¿no? Porque igual como aquí en Madrid, si no está Modric, si no está Kroos en centro del campo, pues el equipo sufre, ¿no? Eso no quiere decir que otros jugadores no son capaces de hacer un buen partido, pero comparar, no sé, un Modric con algún otro centrocampista, pues no hay mucha comparación, ¿no? Pues todos queremos que esté. Y ahora la situación de Pedri es más o menos similar, ¿no? Pues es un jugador muy importante que en esta temporada ha hecho cosas muy bonitas, de verdad, y es una pieza muy importante en el esquema del Barça. y cuando no está él, pues tienes que buscar unas soluciones, pero la mejor solución quizás no es ni 50% del rendimiento de Pedri en este caso, ¿no? Así que eso hay que entenderlo, y los entrenadores, cuando se les presenta un problema así, pues muchas veces están muy preocupados, pero tienen que encontrar una solución. Si les sale bien, pues muy bien. Si no sale bien, pues no puedes hacer. Pero son jugadores importantes que marcan la diferencia, y cuando no estén, se nota.
Tú fuiste director deportivo del Real Madrid. ¿A Pedri lo ficharías?
Hombre, con los ojos cerrados, evidentemente. Por favor, ese es un jugadorazo, a mí sí. Me encanta, ¿no? Es una muy buena mezcla entre Iniesta y Xavi, pues un jugador que encuentra una solución de una manera espectacular, y cuando no está, pues se nota.
De toda la plantilla del Barça, si te tuvieras que llevar a uno, ¿sería él? O quizá, no sé si Gavi, por ese punto más guerrillero que tú también tenías.
Bueno, los dos son de verdad...
Es difícil elegir, ¿no?
Pero cuando puedes y se te presenta una oportunidad así, pues fichas los dos, porque no.
Hombre, claro.
Jugadores que son jóvenes con mucho futuro, y cualquier equipo del mundo pues desearía tener los dos jugadores como estos dos, así que... Pero Pedri es un jugador muy, muy, muy importante, pero a mí me encanta Gabri.
¿Sí?
Me encanta Gabri. Sí, sí. Un chaval que, bueno, que le vi jugar con la selección hace 2 años en la final de la competición europea con su selección, y ahí nos impresionó a todos, ¿no? No solo a mí, sino a todos que estábamos ahí en Milán viendo la final contra Francia.
Sí, sí. Te escuché hace unos días en Movistar, a raíz de ese sueño, imagino, de cualquier director deportivo de fichar jugadores con este talento, que en tu etapa de director deportivo del Madrid, tú quisiste fichar a Iniesta, Pella. Explícanos esto.
Bueno, pues no hay mucha explicación. En un momento determinado, pues se presentó esta posibilidad, ¿no? Tampoco estábamos así cerca, por decir algo, ¿no? Pues a mí Iniesta siempre me ha gustado como futbolista, y entendíamos que en aquella época pues tenía un, no quiero decir problema, pero unas dificultades de renovar el contrato. Y ahí, pues, hablando con su gente que estaba cerca de él, pues, manejábamos esta posibilidad, ¿no? Además, él tenía una cláusula que el Madrid en aquel momento podía pagar. Mm-hmm. Pero bueno, al final no se ha podido producir eso, y yo lo lamento, digamos, ¿no? Mm-hmm. Porque imagínate, pues, fichar un jugador como Iniesta.
Digo.
Después de jugar tanto, exactamente, sí. Como un caso Figo, ¿no? Pero al final no se ha dado, no se ha producido este fichaje, pero bueno, como muchos que intentamos, y al final, hombre, no han salido, ¿no?
Este sería muy bestia, por eso, Pella. Ahora nos estarán escuchando gente desde casa del Barça que dijo, menos mal. Pero tú crees, o sea, ¿eso le llegó a los oídos de Andrés, y tú crees que él se lo llegó a plantear o no?
No lo sé, porque yo nunca hablé con él, hablé con su gente que le llevaban sus cosas, y entendí en esas conversaciones que el padre de Iniesta pues ha sido madridista,
sí.
Diciendo eso no lo sé. Pero eso no quiere decir nada, pues el padre no juega al fútbol, pues lo juega él, así que bueno, nunca hablé con él, pero se manejaba esta posibilidad. Ahora tampoco hay que hablar de esto, que había pasado desde 15 años o más.
Sí, caray.
Pero como jugador, pues para mi proyecto, para todo lo que pensaba hacer yo en aquella época, pues encajaba, no solo que encajaba, sino seguramente hubiese sido una pieza muy, pero muy importante.
Hombre, absolutamente. Menuda historia. ¿Cómo hubiera cambiado la historia del fútbol español? Vaya, en general, la rivalidad entre Barça y Madrid. Madre mía. Pero si me permites, por suerte para la gente del Barça, la cosa al final acabó para los intereses del Barça como Dios manda.
Totalmente.
Y mira, hablaba ahora de esta regeneración del Barça que se está haciendo con nombres como Pedri, como Gavi. La del Madrid costará mucho, ¿no? Ya teniendo en cuenta los jugadores que tiene, parece que está acabando de dar relevo a estos grandes jugadores.
Bueno, el Madrid, como te decía antes, en estos últimos 10 años ha sido un equipo muy superior a los demás, sobre todo hablando de la Champions League. Y así, pues los jugadores como Modric, como Kroos, como Benzema, como Casemiro, que ya se ha ido, y todos los restos, pues han hecho unas campañas tremendas, ¿no? Y seguramente un día les echaremos de menos, ¿no? Tienen, todos estos que he nombrado, pues algunos han salido, otros pues están a punto de salir, algunos tienen que renovar, pues seguramente un día les echaremos de menos. Y no es nada fácil fichar otros jugadores más jóvenes que podrían asumir este papel, ¿no? Mm. Madrid ha fichado gente joven en el centro del campo, algunos juegan más, otros juegan menos, pero todavía les vemos a Modric y a Kroos como dos núcleos, dos motores ahí dentro del campo, ¿no?
Sí, sí.
Y bueno, pues se encuentran muy bien, juegan muy bien, y que no se constipen, ¿no?
No.
Aquí a final de temporada, ¿no?
Exacto.
Pero Barcelona pues también ha tenido estas dificultades, se han ido Xavi, pues se ha ido Iniesta dentro del campo, pues Busquets todavía sigue ahí, pero seguramente dentro de poco pues se buscará de algún otro jugador que podría asumir este tipo de juego, este papel, pero con Gavi, Pedri, con la gente joven, pues seguramente tienen una base para poder trabajar tranquilamente, ¿no?
Sí.
Y luego pues ya la llegada de Xavi como entrenador, pues un hombre que conoce muy bien la casa, un hombre que trabaja muy bien. Yo pues le he admirado mucho como jugador, pues ya le admiro ahora como entrenador, pero hay que entender que no es nada fácil asumir esta responsabilidad y llegar en un momento bastante complicado, no solo deportivamente hablando, sino institucionalmente hablando, y está haciendo un gran trabajo, de verdad, muy buen trabajo.
Y aún no estando Pedri, ¿ves un Barça muy distinto en el partido de mañana respecto al del Bernabéu? ¿Crees que vamos a ver un Barça más echado para adelante?
Bueno, yo creo que vamos a ver un partido muy, muy interesante y muy abierto, sobre todo por parte del Real Madrid, porque el Real Madrid prácticamente le sirve solo ganar, ¿no?
Sí.
Y cuando tienes solo un resultado que te vale, en este caso ganar, pues tienes que ser más ofensivo, más adelante. Y el Barça, si ha demostrado algo este año, es un equipo que defiende muy bien, ¿no? Y pues va a ser un partido interesante, donde el Barcelona con un empate también mantiene esta ventaja importante que tiene, y el Madrid obligado a salir.
Mm.
Y luego vamos a ver, pero yo espero ver un buen partido, ¿no?
Sí, sí. Vamos acabando, estaríamos mucho rato hablando con Peja Mijatovic, pero vamos acabando. Desde esta perspectiva de regeneración para el Madrid, hay dos nombres que, vaya, y te hablo también de la Champions, que están siendo, vaya, monopolizan sobre todo a nivel de delantera el futuro del fútbol mundial. Ese debate que se está abriendo entre Haaland o Mbappé, ¿tú tienes claro si pudieras fichar a uno, quién ficharías, Peña?
Si tengo que fichar uno,
sí.
¿A quién ficharía? Pues mira, yo soy muy muy a lo de Mbappé, ¿no? Es un jugador que a mí me gusta mucho, es un fenómeno. Pero eso no le quita la importancia que tiene Haaland, sobre todo en esta temporada, que está marcando unos goles que es algo que no esperábamos. Esperábamos que iba a marcar muchos goles, pero tener esta estadística en estas alturas de Liga Inglesa o de Champions, pues es una cosa que te dice claramente que es un jugador futuro. Pero también hay que entender que está en un equipo grande y no es fácil fichar un jugador así.
Sí.
Por mucho que puedes desearlo, pues son fichajes muy complicados. Pero si tengo que elegir uno,
sí,
pues yo en este momento ficharía a Mbappé. Fíjate.
Muy bé. N'hem parlat uns minuts amb el Peja Mijatovic, de tot, del bar, con ese recuerdo de ese gol mítico de la final de la Champions de Peja con el Madrid, que no sé si te han hecho mucho la broma, Peja, que con el bar hubiera habido polémica con tu gol, ¿o no te han hecho esta broma?
Bueno, pues siempre queda eso, si ha sido o no ha sido fuera de juego, ¿no? Y con VAR, no sé qué. Pero lo único que puedo decir que en esta jugada concretamente, primero hay un jugador de la Juve que se queda ahí, que no sale en la imagen, pero que rompe el fuera de juego, y luego el rechace viene por parte de un jugador de la Juve. Así que vamos a dejarlo para que la gente pues saca su
conclusión.
Pero bueno,
exacto.
La séptima ya está en,
eso sí,
en Bernabéu, así que
eso sí.
Así que bueno.
Créeme que eso no se olvida a nadie, tampoco en Barcelona, Peña. O sea, no tengas ninguna duda de ello.
Bueno,
Peña Mijatovic, ha estado un placer, ha sido un placer de verdad, y a disfrutar mañana del clásico. Que vaya bien.
Para mí también ha sido un placer. Un fuerte abrazo.
RAC 1.
No pateixis en silenci. La caiguda dels cabells només deixa indiferent a qui no la pateix. Institut Vila Rovira t'ofereix l'última tecnologia en trasplantament de cabells amb més de 20 anys d'experiència. Primera visita gratuïta per tenir una valoració personalitzada del teu cas. Institut Vila Rovira, la clínica d'aquí, de Barcelona, la teva. A Passeig Bonanova 112 i al 93 241 78 88.
Quan arriba el bon temps, la terrassa és el nostre oasi particular. A Catalana de Toldos us ajudem a cuidar-la. Pèrgoles, tendals, veles i una àmplia selecció de models d'estructures resistents i de disseny i teixits d'alta eficiència tèrmica i ambiental. Catalana de Toldos, a Barcelona, a la Gran Via 478, entre Viladomat i Calàbria. catalanadetoldos.cat.
Hola, cariño, com estàs?
Bé,
m'han dit que us truqui. Quines ganes teníem de parlar amb tu. Que t'ho passes bé? Estàs fent amics? Menges bé?
Ai, mama.
Ens trobes a faltar?
Sí, mama. Però em puc quedar una setmana més?
Colònies d'estiu de Rosa dels Vents. Cuidant el que més estimes des del 1976.
Jordi, desperta!
Què passa?
Parles somiant?
M'has tallat el rotllo. Somiava que tenia 12 sofàs, tots per mi.
I quins models eren?
No ho sé, m'has despertat just quan m'ho anaven a dir.
Tornen els 12 dies 12 de Galeries del Tresillo. Pagant 12 mesos sense interessos i amb un descompte extra del 12%. Et mereixes aquest sofà, aquest matalàs, aquesta llar.
El Pèndol. Reparació de rellotges de totes les marques. Rolex, Patek Philippe, Cartier, Omega, Tag Heuer i en 24 hores. El Pèndol. Des de 1983. Ara a Balmes 228.
Això sé que nascut va ser milionària. Tenten quina lubra, així com el mapa.
Maxus, furgonetes elèctriques amb bateries de 8 anys de garantia, t'ofereix la tertúlia del Tu diràs.
Barcelona, dos quarts de 12, hem parlat una estona amb Petja Mijatovic, ara mateix Valls, a l'estudi de RAC1. Hola, Marc Carmona, què tal? Bona nit.
Molt bona nit.
T'agrada Rosalia, Carmona?
Hi ha cançons que m'agraden molt.
M'agrada que matisis, hi ha cançons, eh?
Hi ha aquelles que són de flamenc molt dur, em costen una miqueta més.
Val, molt bé.
Però les que són...
Sí, eh?
De ballar.
Dels llocs... Hola, Ferran Correas, bona nit.
Hola, bona nit.
On era que anaves, que no me'n recordo? La Pandown, d'aquelles que tornaves a la Pandown.
Que, per cert, ens en vam deixar un de molt bo, eh?
Quin?
Otto.
Otto també?
Otto Suts. Sí? Allà podies veure molt a Salinas, quan Johan no el convocava.
Sí?
Que passava sovint.
Exacte, tu podies anar per la nit i...
I el veies a Otto, eh?
Ah, sí.
Molt bé, mira que bé, quantes coses. Ara aquestes coses ara ja no... Bé, els veus d'una altra manera, segurament. I hola, Xavi Hernández, bona nit.
Hola.
Rosalia?
Molt.
Val, molt bé.
Val, però... Has vist qui era el que ballava
més. Sí, el Xavi, efectivament. T'he de dir
que aquesta cançó tampoc és la meva preferida, però no? Sí que la respecto molt com a música, molt. Com a compositora,
com a
generadora de hits.
I tant. Home, això des de la
icona d'aquest país.
De les últimes bones notícies del Barça, no et diria l'única, perquè a nivell de resultats tot va molt bé, aquest enllaç amb Motomàmica, vaja, Rosalía i Motomàmica, demà es farà al Camp Nou, evidentment, és d'un impacte molt xulo, això.
4.000 euros, no?
2.000, 2.000.
2.000? Sí.
2.000 i 400.
Exacte.
Sí, les que es van esgotar eren les de 2.000 euros, que eren les que havia de signar els titulars de demà i els titulars del clàssic del femení,
sí.
I 400 euros les altres.
Estic
les
buscant
barates.
Encara qui ha comprat la de 2.000 euros. No sé si coneixeu algú que...
Hi havia 22 exemplars, o sigui, poden haver-hi 22 persones.
Va ser col·leccionistes.
Això d'aquí molt poc valdrà molt més del que s'ha pagat.
Jo crec que això ho han pagat especuladors, imagina't.
Sí? Perquè d'aquí uns anys...
Potser la trobes per Wallapop, d'aquí...
Al mòdic preu de... No descartis que hi hagi gent que hagi fet bossa, uns quants, per comprar-la i després fer-ne una inversió. En fi, no és el meu cas. Ja
millor això
ara.
Que els NFTs aquests, que encara
jo
no entès com funcionen.
Jo desconec què és. Jo crec que moriré sense saber què és un NFT d'aquests.
Es va pagar bastant per l'únic que, de moment, que ha comercialitzat el Barça, que va ser el gol de Johan,
sí.
Es va pagar bastant.
Ah, sí?
Sí.
Home, el fitxatge de Koundé...
Es va fer aquella subhasta.
Li deus als NFTs, eh? O a Lewandowski, també.
Ja. Algun dia m'ho explicaran. En fi, sóc un senyor molt gran.
Jo tampoc ho entenc.
Val.
Ara sí que sé el que és, el que passa que no entenc que algú pagui
per
tenir...
Per un JPEG, per no? Que, vull dir, és
per
això.
Per dir, no, tens un...
No, estem d'acord?
Tens aquest quadre, però no és això.
És que...
però vull dir, però jo el quadre el veig i el puc tocar i tal, això és un no? Sí. Guardar como, clic dret i escritorio.
En una carpeta que si formateges l'ordinador, igual se te'n va, saps?
Aquest món no està fet per mi, ja us ho dic ara. En fi, encantat de fer aquesta parella. També ara parlarem uns minuts amb el company de The Athletic, amb el Mario Cortegana, per la perspectiva de Madrid, que sempre apliquem al clàssic habitualment. Però abans, a veure, en 10 segons, quines sensacions teniu per demà? Ara en parlarem abastament. Avui, Xavi, crec que hi ha coses molt interessants. Marc Carmona, Xavi Hernández i Ferran Correas. Quines sensacions en 10 segons teniu per demà? Marc, començo per tu.
Bones.
Vale.
Sí, sí, bones, bones.
Bé, 2 segons. En tens 18, Xavi.
Regulars.
Val.
Regulars.
Completa-m'ho.
Bones, bones.
Ah, val, pensa que anaves a dir dolentes i hagués estat sensacional.
No, 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 no,
bones,
bones.
Bones, eh? Val. A veure...
L'altre dia jo vaig vaticinar un empat amb la Sant Mamés i va anar d'un pèl.
És veritat.
Sempre, sempre, sí. Sempre...
No, sóc el Federico. Ets el Federico. Ets el Federico.
Ets el Federico.
Això és, això. A veure, editor, com comença?
A més,
ja
veig aquí,
editor, director, què és?
Amb la carapallera fins aquí.
Però vosaltres què vau dir?
No, no.
Victòria. Val, val, val. O sigui, m'agrada que treguis pit d'una cosa que ets l'únic
que no fas.
Criticar que la ciència
ha d'anar d'un pèl, sí. Sí, clar, i sense el Barça potser hagués perdut.
Sí, 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 sí. No, no entraré ara amb humor negre sobre qüestions arbitrals, perquè...
Humor negreira.
Molt bé,
aquesta. Si arriba sempre el criteri de Jim Balzano, el partit hauria acabat en derrota.
Sí, 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 sí. Gil Pomer. En fi, a veure...
Jesús Gil.
Exacte, i Gil. L'absència de Pedri, evidentment, que és absolutament, Marta, el que marca ara mateix aquesta prèvia i també segurament el que marca l'estil.
Sí, és el que està marcant, diguem, tots els debats en aquesta prèvia, en aquest compte enrere cap al clàssic de demà. La previsió era poder comptar amb Pedri a l'11 inicial, que jugués un màxim d'una hora, ho havíem explicat aquí a RAC1. De fet, dimecres estava perfecte, però ahir no va sentir-se bé i és aquesta baixa d'última hora que marca tant aquest clàssic. Recordem que es va lesionar el recte anterior de la cuixa dreta contra el Manchester el 16 de febrer i ara haurà de continuar treballant per estar recuperat amb l'objectiu de ser-hi pel clàssic de Copa del 5 d'abril, tot i que ara mateix no se sap si podrà ser-hi, és dubte. Xavi ha detallat com ha anat tot.
Pedri arribava molt just, no? Ja sabíem que era, que hi havia un risc. Ahir va voler entrenar i es va ressentir una mica, no es va sentir al 100%. I aquests partits, si no estàs al 100%, més val no estar ni participar, per tant, millor que descansi, que es recuperi bé i ja vam parlar, que vam dir no hace falta que fuerces nada, o sea, no és una final, és un partit molt important, però al final són les sensacions, no, que no volem és perdre Pedri 2 mesos més.
És una llàstima, no?, tal com anaven les coses amb Pedri, perquè no, és aquesta diguem, que no és una recaiguda, o sembla que no és una recaiguda, però estarà amb el temps, no el volen perdre més, o sigui, és una llàstima tan a prop del clàssic.
No sé si m'estàs mirant així.
No t'estic mirant per res, mister. No t'estic mirant per res, mira, estic aquí jugant amb el meu fill.
No, n'hem parlat una miqueta abans,
sí,
no?
Sí.
Aquestes coses passen, eh? Jo crec que les hem de tractar amb naturalitat, no? Però el que em grinyola és una mica a vegades el tractament que se li dona, no? Segons sembla, dimecres es va fer una prova d'Embele i a Pedri estava, Pedri
sí, sí,
estava perfecte,
així,
no? Llavors em diu, ahir va voler entrenar. No, això no funciona així. Al Barça hi ha uns professionals, metges, fisios, que ho planifiquen tot i ho programen tot. I a vegades pues, no surt bé, no passa res. Però em sembla que Pedri dimecres cap a dijous estava perfecte, apuntava la titularitat demà, i doncs, escolta, pues, a vegades això no és una ciència exacta. Ell ha entrenat avui, suposo, ahir entrena a tope,
sí.
I s'ha tornat a lesionar.
Mm.
O sigui, si no se sent bé, crec que podia valdre per no anar a la selecció, però amb 15 dies nets i treballant, si ja estava quasi bé, jo crec que la tornada havia d'estar. Si ara ens diuen que igual no arriba ni a la tornada de Copa, jo crec que és que s'ha tornat a lesionar, una cosa petitona, segurament, no, però que s'ha tornat a lesionar, no passa res. Mm. Passa a totes les cases, això.
Mm. Des del vestidor, això sí que ho puntualitzem, sí que ens diuen que no és recaiguda, que simplement s'ha ressentit i que és un contratemps.
No.
Aviam, jo preferia que Pedri, si havia de tenir una petita lesió, per no dir recaiguda, li passés al Barça que en la selecció. El club estan escamats amb el que passa quan hi ha aturada FIFA. És més, el desenvolupament d'aquesta temporada seria un altre, segurament, sense l'aturada del mes d'octubre, que es va perdre Araujo i es va perdre Koundé perquè es van perdre les mètriques que tenen els tècnics aquí a Barcelona i doncs a cada selecció els esforços es van fer d'una altra manera. Dit això, jo espero que torni el dia del clàssic de tornada a la Copa, que és un partit importantíssim perquè el Barça aspira a aquest títol i crec que gairebé està obligat a guanyar-lo. I sobretot crec que és una baixa molt sensible per demà. El Barça és un altre en Pedri I sense el Canari sí. perd tot el joc interior, perd la pausa a l'hora de gestionar la pilota i segurament veurem un equip més sotmès amb pilota que si no, que si estigués a sobre la gespa.
De fet, ara li pregunto el Correas, però d'això n'ha parlat també Xavi, Marta.
Sí, és evident que Pedri és una peça fonamental pel joc de l'equip, però tot i així, Xavi, que sense ell també han de ser capaços de ser dominadors amb la pilota contra el Madrid.
L'únic partit que no hem sigut dominadors del joc i de la possessió pràcticament ha sigut contra el Madrid al Bernabéu, que ens van dominar, van ser superiors en duels físics, ens van fer molt bé la pressió alta. Bé, hem intentat contrarrestar això aquesta setmana perquè demà surtin les coses millor que van sortir amb pilota, sobretot al Bernabéu al semifinal de Copa, no? Veurem, però sí, jo crec que sí, som capaços de, inclús sense Pedri, de ser dominadors contra el Madrid. Esperem demostrar-ho demà.
A més de Pedri, també continua sent baixa Dembélé, ara ja ho estàvem comentant, ja hem dit que és dubte seriós per la tornada de semis de Copa del 5 d'abril, i sense peces tan importants com aquestes, l'equip pot acostar-se a la versió de la final de la Supercopa Riad, respon Xavi.
La gente se queda con el partido de la semifinal, ¿no? Y es un partido, el que no hemos estado con dominio en el juego, uno. Los demás han sido o parejos, en muchos casos tipo Manchester United, o de mucho dominio nuestro. Entonces la idea es clara, por un partido que te domine no va a cambiar nuestra idea de juego, ¿no? Y se puede hacer con toda la plantilla que tenemos. De hecho, hemos trabajado desde el primer día que estoy aquí de esta manera, ¿no?
Per tot plegat, aquest és l'objectiu de demà.
Almenys intentarem tenir més domini que l'últim, està clar. Nosaltres no busquem defensar-nos sense pilota, el que busquem és tenir la pilota, tenir possessions llargues, jugar camp contrari, apretar dalt. Intentarem ser protagonistes en pilota molt més del que vam ser a les semis de Copa al Bernabéu, però bé, juguem contra un Madrid, el veig fort. Suposo que serà un partit molt disputat, on ells també voldran tenir el domini, ens apretaran a dalt, ja ho van fer el dia de Copa i en molts moments ens van dominar.
En definitiva, la idea diu que nos toca.
Nunca nos vamos a cerrar atrás, nunca. Nosotros siempre somos proactivos, ¿no? Intentamos presionar alto. Si veis nuestro equipo, desde que yo soy entrenador, en todo momento vamos a presionar alto. Otra cosa es que nos acaben saliendo de esa presión alta y nos dominen en campo propio, ¿no? Pero siempre vamos a presionar al portero, siempre queremos tener el balón, la idea no se toca.
Això diu Xavi Hernández. Mira, afegeixo a la taula ara ja sí la perspectiva des de Madrid amb el company de The Athletic, el Mario Cortegana. Hola, Mario, què tal? Bona nit.
Què tal? Bona nit.
Bona nit. Molt bé, molt bé. Estàs per aquí, per Barcelona, no, Mario?
Sí, ja preparado para el gran partido de mañana.
Val. Et tracta bé, Barcelona? Sí, estàs content?
La verdad o lo políticamente correcto.
Home, el que és veritat. No pateixis, aquí sempre es diu la veritat.
Un poquito de inseguridad, ya no es la primera vez que me pasa, pero hay algunas zonas que... Però bueno, creo que és otro tema para otro
espacio. Sí, realment sí, però bueno. I ara tot això, a tota reunió d'això, segurament.
La gente general muy baja y la ciudad espectacular.
Molt bé.
Que... t'esperes?
Estoy por la Rambla.
Sí, clar, però, sí.
Això també és, a vegades, també és simptomàtic en aquest sentit. Sí. En fi, a veure, de cara a demà, com aquesta baixa, Pedri, clar, imagino que, diguem-ne que millor impossible per les perspectives del Real Madrid, no?
Yo lo diría también, pero es que tenemos un precedente inmediato en el que se demostró una vez más o que no sabemos de fútbol o que el fútbol tiene sus propios guiones, porque en el partido al que hacía referencia Xavi de las semifinales de Copa, sin Pedri, sin Dembélé, sin Christensen, parecía que el Real Madrid, como tuviese un poco la noche bien, se lo dejaba encarrilado para la vuelta y el Barça sobrevivió y ganó. Es decir, sobre el papel sí. Pues estoy de acuerdo ahora con lo que decías, que seguramente Pedri sea el termómetro del Barça y seguro que si Ancelotti le diesen a elegir uno, dos, tres jugadores a quitarse del Barça, uno sería Pedri. Pero bueno, insisto, en el Bernabéu vimos que los clásicos tienen su propia versión del fútbol.
Claro, pero... Y ho trasllado a la taula. Llavors, demà, Xavi diu que sense Pedri també es pot, diguem-ne, tenir la pilota, es pot tenir la possessió. És que demà, jo no sé si algú planteja algun escenari mínimament similar al del Bernabéu, imagino que no. En termes de joc, em refereixo?
No, lo cual no quiere decir que el partido vaya a ir como quiera Xavi. Quiero decir, se puede dar la casualidad de que el Barça domine, que creo que es a lo que va a salir el Barcelona, que es lo que intenta, no siempre con éxito, el equipo de Xavi proponer, y que gane el Real Madrid. O sea, todo lo contrario a lo que pasa en el Bernabéu.
No, és que jo crec que el partit del Bernabéu, Xavi ho va dir, jo també ho crec. No, el Xavi no el va plantejar així. Jo crec que és que el Real Madrid va empènyer el Barça.
Tant va empènyer el Barça, Ferran?
El va empènyer molt.
Tenia... Jo no vi que pressionessin arriba, per exemple.
Però... No, és que jo crec que...
És el que decía Xavi.
Un dels problemes que va tenir el Barça, crec, és que quan refusava la pilota... És que Ferran no agafava ni una.
Però és que el Barça va sortir molt malament de la pressió, eh? O sigui,
sí.
Era un tema de futbol, també, eh?
Jo estic amb el Marc.
No, però no crec que fos perquè el Barça plantegés el partit a defensar-se. No, jo crec que és perquè el Real Madrid va empènyer el Barça a tancar-se la seva àrea i no poder sortir. Jo crec que demà, jugant al Camp Nou, el Barça tindrà més pilota... I per mi també és clau que quan estiguis agobiat i hagis de sortir com surtis, qui estigui sigui Lewandowski. Perquè Lewandowski sí que l'agafa, la para, la baixa... De totes maneres, també és cert que, clar, no és el mateix jugar amb Kessié que jugar amb Pedri.
Sí.
Però, això passarà sempre.
No, jo ho dic per al debat que s'ha instal·lat, que semblava que sense Pedri només es pot jugar... diguem-ne el que s'ha vist en els últims partits. I és el mateix entrenador que diu que això no és així. I jo me'l vull creure, l'entrenador.
Però, Dani, és que jo crec que l'altre dia a Bilbao, contra l'Atlètic, el Barça surt a dominar. I ho fa. El que passa que després, al final, els últims...
Ho fa quan? Quan ho fa?
Al principi no.
No, el Barça comença a tenir la pilota a la mitja hora, quan a l'Atlètic Club li fallen les cames.
Però
a la segona part, l'Atlètic Club fa un passet enrere i tornes a dominar el partit sense profunditat fins als últims 15-20 minuts que et tornen a apretar.
Aquí falla Xavi en els canvis l'altre dia a Bilbao. Perquè a Bilbao sí que amb els canvis l'equip se'n va enrere, perquè, entre altres coses, surt que sí i està horrible.
Sí, però més enllà, això és el que diu el Marc. Jo no veig aquella condició abassegadora de la possessió, d'aquell joc, d'allò que veu Xavi, que jo particularment no ho veig tant. Llavors, que la qüestió és que aquí hi ha un precedent, que és el precedent del Bernabéu, que és el que deia el Marc. El precedent del Bernabéu, per mi, no ho preocupa, ho hem parlat abastament. Però aquí sembla que passem del blanc al negre i que ha d'haver-hi una escala de grisos.
Sí, el tema yo creo que es que tomamos de referencia ese partido del Bernabéu, pero que los problemas del Barça en cuestión, en términos de estilo, son en otros partidos. Por ejemplo, el de San Mamés. Es decir, el del Bernabéu al final no deja de ser un partido en un contexto muy determinado, con tres, quizás cuatro de tus jugadores más importantes sin poder jugar en un estadio pues que al Barça se le da muy bien, pero que siempre impone, con un Real Madrid que parecía que llegaba un poco mejor. El problema del Barça, hablando del estilo, que es un debate muy instalado aquí en Barcelona,
y tanto es
más alrededor de otros partidos, yo creo. El problema es cuando contra la Real Sociedad tienes buenos ratos, pero no cierras tampoco el partido, contra casi todos los equipos, o sea, ahí está el 1-0, y el 1-0, detrás de tantos 1-0s, hay, por lo menos lo que veo yo, falta de pegada, falta de continuidad del juego, son varios motivos. Yo creo que analizar al Barça a partir del partido en el Bernabéu es engañoso,
sí.
Porque tenía cuatro bajas muy importantes y era una ida de semifinales de Copa, en fin, no sé, un contexto muy particular.
El dia al València també és un altre exemple de dia en què giren mínimament mal dades la expulsió d'Araujo i tanques radicalment a la teva àrea i els canvis són en aquesta direcció. El València està lluitant per no descendir de categoria i fins i tot va tenir un penal que podrien haver-li xulat perfectament. El penal de Kessié a Fran... No recordo el cognom.
Fran Pérez.
Fran
Pérez.
Fill
de Rufete.
Exacte.
També és cert que el dia del València, si Ferran Torres marca el penal, allò s'acaba.
Sí, però no el marques. No el marques. Ja, bueno, I el camí més curt sempre...
Si mi madre tuviera la rueda, seria una bicicleta.
Per tancar un resultat, l'has de marcar. I després, per acabar de lligar el resultat, el Barça acostuma a agafar el camí més curt, que és fer canvis defensius i tancar-se la seva àrea. Jo trobo molt a faltar el Xavi jugador que sortia les segones parts i gestionava la pilota. I en marcadors que podien estar apretats, l'equip defensava amb la pilota, no defensava amb el terreny. I ara mateix el Barça defensa amb el terreny. I estic convençut que demà, si el resultat és positiu, però és curt...
També hi tornarà?
Jo crec que sí. No m'estranyaria gens ni mica.
Això a mi particularment em sembla contracultural fa al Barça,
I és contradictori amb el discurs de Xavi. Quan Xavi avui ens explica com ho veu a la sala de premsa, no només avui, és una constant, moltes vegades em fa la sensació que allò que ell predica amb el que s'acaba veient al terreny de joc hi ha una certa distància, no? Perquè avui ha insistit molt que ell té jugadors i que té una plantilla per posar en pràctica la seva idea, i aleshores això, quan Pedri no hi és, per exemple, es nota molt que empilota el Barça amb el perfil de jugadors que té, pel que sigui, perquè Xavi no hi confia prou, perquè hi ha aspectes que els treballa però després en els partits no surten, el que sigui, però hi ha una distància entre el relat que surt de la boca de Xavi amb el relat futbolístic que no acaba de concordar, i a vegades jo crec que l'entrenador acaba caient en contradiccions que es veuen partit rere partit, i al final m'acabo plantejant si és que realment és una qüestió de que els jugadors no entenguin els conceptes, que Xavi no els sàpiga traslladar, o que també hi ha un punt de curtterminisme i d'urgència en una lliga que gairebé ja està amarrada i d'un club que necessita aquesta lliga com aigua de maig, i que al final tot acaba sent un còctel que s'acaba traslladant amb el que veiem en els partits.
Això jo ho podria entendre, però llavors que es digui. És a dir, jo això ho puc entendre, i t'ho puc comprar, si vols, però llavors que es digui.
Sí.
Vull dir, perquè és el que diu el Xavi. A mi em fa l'efecte que en el moment en què el Barça té l'oportunitat d'amarrar un resultat amb una determinada proposta de joc...
Camí més curt.
Cap allà acaba. I això és una cosa que històricament el Barça no havia fet. Vaja, crec jo, és la meva opinió. És la meva opinió.
I que no és pròpia, segurament, de la Xavi. Filosofia de Xavi, no? Que això ho podries, diguem, justificar, o podries... a arribar a comprar, no, amb entrenadors d'una altra branca, no? Però la branca filosòfica de Xavi jo crec que a vegades costa una mica més d'entendre, i també alhora crec que se li compra perquè és Xavi, precisament,
sí.
I aleshores té més marge, no?
¿Y qué creéis? ¿Que el Xavi lo dice porque se lo cree de verdad? ¿O porque... O como parte de... Bueno, yo voy a seguir alimentando el relato, porque desde fuera muchas veces parece que si se dice de Madrid como que es por criticar, porque Xavi da miedo, pero digamos que desde, igual generalizar es malo, desde lo que es el entorno Barcelona, se ve que Xavi está siendo pragmático, que ahí están sus resultados, que tiene al equipo al borde de la Liga, al borde también de la final de Copa, ganó la Supercopa dándole un meneo al Real Madrid en la final... Pero que el Xavi, jugador, diría que hasta se hubiera burlado del estilo del juego en muchos momentos del Xavi, entrenador. Entonces yo muchas veces cuando le escucho en rueda de prensa, y creo que hay mucha gente así, es... ¿De verdad se lo cree? ¿O se autoengaña? O sea, yo creo que no habría problema en que él dije... Para mí que le falta, digamos, honestidad o sinceridad. Decir, mira, no me entiende, me está costando que los jugadores... assumen esto.
Sí, però això...
Això ho havia fet.
Sí, però dir això, diguem-ne que seria reconèixer segurament un problema que és com l'elefant a l'habitació, que no pot existir. No pot ser que el Barça, diguem-ne, s'aboqui això de manera voluntària, que és una qüestió de... extrem, que ha de ser així per qüestions de necessitats, Marc.
Vàries cosetes. Pot passar, i us ho dic per experiència, perquè sabeu que he entrenat molts anys, pot passar que tu vulguis que el teu equip jugui d'una manera i que no surti. Això pot passar, eh? O sigui, això... Dos, jo estic convençut que el que diu Xavi és veritat. N'estic convençudíssim que ell vol una cosa i que a vegades no passa. Tu abans, Marta, deies, no? I tens tota la raó. Hi ha hagut moltes vegades que el discurs de Xavi no l'hem vist al camp. Hem vist una cosa molt diferent. Quan comença aquesta temporada, ell posa molt de foco en els extrems i allò no funcionava. No vèiem el calpès del joc del Barça, com ens ha agradat sempre i on hem vist el millor Barça, estigués en el mig camp. Això vam trigar molt a veure-ho. Hi ha un moment que decideix fer un canvi de sistema i posa quatre migcampistes. I allà veiem un temps curt el millor Barça des de que Xavi és entrenador.
Correcte.
Però després això s'ha caigut. Mm. Aleshores, jo us deia la setmana passada o l'altra, a mi no em val que Xavi compari la millora del Barça d'avui respecte a l'any passat, perquè la plantilla és molt diferent. Crec que la comparació tampoc ha de ser la de Guardiola, de quan ell jugava, però la comparació honesta és la d'ara amb la seva millor versió,
clar,
amb aquests jugadors.
Clar, clar.
Si no, fem trampes. Mm-hmm. I el Barça avui està molt lluny de la millor versió que hem vist amb Xavi i amb aquesta plantilla. Això només es pot caure perquè no hi ha Pedri?
Clar, aquí
ostres,
és
on jo... Ostres, llavors, aquí falla alguna cosa. Mm. Aleshores, o els jugadors no ho fan bé, o jo com a entrenador no sóc capaç de trobar la tecla perquè seguim jugant semblant a el que havíem vist de la nostra millor versió sense que falti un jugador.
Sí, sí,
no?
Sí, sí.
Ara, jo crec que Xavi no ens enganya. O sigui, Xavi demà vol el Barça protagonista, que apreta dalt, que té la pilota. Ara, què passa si això no surt? Tampoc hem vist diguéssim, de direcció de partit, tampoc hem vist moltes vegades una cosa que diguis, ostres, és que aquí això ha canviat com un mitjó a millor.
Penso que es barregen
per
coses.
Per tant, són moltes coses.
Sí, es barreja potser que Xavi no ha sabut treure la millor versió d'alguns futbolistes a l'hora de construir joc al mig del camp. De Jong l'estem veient bé quan juga en paral·lel a Busquets, pràcticament. I pot estar a la base. L'ha provat d'interior i no ha aconseguit treure-li el suc que toca. Gavi, a mi em consta que hi ha feina al darrere perquè aprengui a posicionar-se millor i generi els espais que Pedri veu. I costa, també.
I Xavi està molt a sobre en els partits, el corregeix molt.
Gavi és un portento de la naturaleza, és un futbolista que posa molta passió i que és un... farà carrera en això de futbol, segur, perquè té tot el gen. A més, és un privilegiat físicament. Però és evident que no és el migcampista dominador,
sí, sí,
que Xavi doncs s'imaginaria el seu Barça. En això estic d'acord amb el Ferran, que Xavi
amb el Marc
té marge de millora a l'hora de formar aquests jugadors. Trobo faltar també que formi Pablo Torre. Pablo Torre és un futbolista que estava cridat a ser una espècie de Pedri, a ser un jugador doncs útil com a mínim per jugar alguna segona part, per ser titular a algun partit senzill a casa i no l'hem vist.
És un cas molt estrany.
És molt estrany perquè, a més, un dia, fent referència a ell, va dir que el veia més de mitja punta que de migcampista clàssic, diguem.
Potser és un futbolista...
El Barça juga amb mitges puntes?
No.
Potser que ho coutinyeja una mica. O sigui, seria un futbolista a rebre molt entre línies, a jugar molt a prop de l'àrea. Però, hòstia, és jove, forma'l, fes-lo. Com va fer Guardiola amb Busquets, doncs pots fer-ho també.
Sí, sí.
Jo crec que aquí és cert que Xavi té marge de maniobra i té un decalatge que podria aprofitar. D'altra banda, quan a l'estiu dèiem que fitxar Lewandowski, fitxar Rafinha, potser era massa... carregar a la davantera
i
no dedicar els esforços a buscar una espècie de Pedri, doncs potser hi havia raons per dir-ho, perquè s'està veient que no hi ha una alternativa.
Jo crec que, per seguir el que diu el Xavi, el fitxatge Bernardo Silva era això.
Correcte.
El fitxatge Bernardo Silva,
sí, per Xavi, sí, moltes això, vegades,
era,
sí, però...
era tenir... és que potser el gran perjudicat hagués estat Gavi, perquè Xavi hauria jugat possiblement amb els dos interiors, amb Bernardo Silva i amb Pedri, o si més no, quan un dels dos no estigués, estava l'altre. Era això el fitxatge de Bernardo Silva, i a mi em consta que Xavi encara insisteix en poder-ho fitxar.
Sí.
Per què?
Sí,
perquè sap que si el Barça està competint a Europa...
A
Espanya,
sí.
Però si es vol competir a Europa... necessita més.
Sí, però per mi són dos debats diferents, Ferran. I he d'anar a publicar, que avui tenim molt de públic.
Però, Dani,
però són dos debats diferents.
Però és que amb Kessié no pots tenir la pilota.
Val, Ferran.
No la pots tenir.
Però una mica més sí, o no?
Sí, una mica
val.
Sí, no
jo només veig això.
Sí,
que ho deia l'altre dia l'Albert Llimós després del partit i jo estava molt d'acord.
Que
jo,
hi ha un marge.
No, clar, jo no estic demanant que jugui com juga en Pedri. Jo ja sé que no es pot jugar com juga en Pedri.
I
Bernardo
Silva
no vindrà demà. Aleshores has de trobar solucions.
Hi ha una urgència.
Clar,
hi ha una urgència, que és guanyar.
Que és el que deia
el curtterminisme que deia la Marta. Que aquí estic totalment...
Que és guanyar.
Però
llavors, si els últims 20 minuts t'has d'abocar a la teva millor línia,
sí, que és la defensa,
que és el que s'acaba imposant.
Diga, doncs, doncs, val, doncs digue-ho sense cap mena.
Això és un altre problema. Jo dic el que hi ha. Després Xavi ja hòstia, l'estimem molt, però ja sabem també que també sempre era culpa de la gespa i el camp no estava regat.
Sí, sí. 30 segons i la mitjanit. I tot això el Barça va líder amb 9 punts de marge. Així som, Mario, que el Barça va liderar amb 9 punts de marge, però aquí estem tots molt enfadats per l'estil. Una pausa i ara tornem.
Tu ho diràs amb Dani Aguilar. Ha arribat el dia. S'han acabat les esperes. Senyores i senyors, benvinguts a l'època de la immediatesa. Ei, que som el 2023. Emporta't ara el Suzuki S-Cross amb etiqueta Eco, tracció 4x4, càmera 360, últims sistemes de seguretat avançada i entrega immediata. Sí, sí, immediata. Nou Suzuki S-Cross.
A Sant Boi hem fet de la nostra unió una ciutat que cuida el medi ambient. A només 10 minuts de Barcelona trobaràs Sant Boi Motor Ciutat de la Mobilitat Sostenible. Ofertes úniques per estrenar avui mateix el teu cotxe o moto. Sant Boi Motor Ciutat de la Mobilitat Sostenible. 35 marques al teu servei. Amb el suport de l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat. No deixis escapar el BMW Mini o BMW Motorrad dels teus somnis els dies fora estoc de Motor Múnich. Vehicles en estoc amb condicions irrepetibles només fins al 31 de març. I emporta't ara amb el teu nou cotxe o moto un bagul de regal. Informa-te'n a Motor Múnich, a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat i Vilanova i la Geltrú i Motor Múnich Cadí, a Manresa i Vic. Si ets dels que no saben esperar, no cal que esperis per tenir el teu nou Ford. A la xarxa Ford de Catalunya disposem d'unitats amb entrega immediata. Descobreix la nova mobilitat. Descobreix la gamma electrificada de Ford. Aprofita ara. Ofertes especials només aquest mes. Afanya't. Unitats limitades. La nova mobilitat és cosa de Ford. Xarxa Ford de Catalunya.
Pròxima estació, Barcelona. Correspondència amb Mogauto Volkswagen City Store.
Ja és aquí la primera store de Volkswagen al centre de Barcelona. Descobreix les darreres novetats de la gamma híbrida i elèctrica de Mogauto Volkswagen i viu una experiència 100% tecnològica. Podràs configurar el teu model favorit a Gran Via, cantonada Padilla. Mogauto.com. Superofertes a Ford Covesa amb entrega immediata.
Sí, sí, ho has escoltat bé. Ford amb entrega immediata.
Però afanya't, les unitats són limitades.
Vine a Covesa i estrena el teu Ford amb 5 anys de garantia.
Descobreix el nostre estoc a
Covesa Badalona, Mataró i Mollet.
Covesa Sabadell, Terrassa i Martorell.
Covesa Girona, Blanes i Mont-ras.
Recorda, si vols un Ford,
pensa en Covesa.
Em vull vendre el cotxe, vendre el cotxe.
A Vender Mi Cotxe et comprem el cotxe.
Però com? On i quan? No tinc temps.
Fàcil i molt de pressa. No cal ni demanar cita. Vine amb el teu cotxe, accepta la millor oferta i abans de 30 minuts tu i els teus diners espereu de tornada a casa.
Vinga, venda el cotxe a Vender Mi Cotxe.
Som a Barcelona, al carrer Rocafort 78, Cornellà de Llobregat i a Sabadell.
Vine a SEAT Martorell Motor, grup Lesseps. Estem al costat de la fàbrica. Al Baix Llobregat tenim un ampli estoc de cotxe nou, gerència, quilòmetre zero, tant de SEAT com de SEAT Cupra. Entrega immediata. Per a més informació, entra a la pàgina web grupleseps.com. Martorell Motor, grup Lesseps. Estem a l'avinguda Pau Clarís 44 de Martorell.
RAC1 i la Diputació de Barcelona presenten El món a RAC1 amb Jordi Basté en directe des de la sala Francesc Tarafa de Granollers. El divendres 24 de març de 8 a 12, El món a RAC1 visita la capital del Vallès Oriental. Farem tertúlia. Hi haurà en Fermí Puig fent una recepta de la pilota a l'olla i ho rematarem amb l'Ens fotrem fora.
Us esperem a tots. El primer que arriba, el primer que seu.
Obrim portes a les 9. El divendres 24 de març de 8 a 12...
Repeteixo, admetrem el nostre programa El món a RAC1 en directe
des de la sala Francesc Tarafa de Granollers. RAC1. Tots som 1.
Bona nit. En el sorteig de l'Eurojackpot d'ahir, la combinació guanyadora ha estat
5, 18, 21, 29 i 45. I els sols, l'1 i el 6.
Recorda que ara amb l'Eurojackpot de l'11, tots els dimarts i divendres ja pots milionaris. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
Maxus, furgonetes elèctriques amb més de 300 quilòmetres d'autonomia, t'està oferint la tertúlia del Tu Diràs.
Aquesta sí? Aquesta sí, no? Aquesta sí, aquesta està molt bé, aquesta m'agrada. Aquesta m'agrada fins i tot. Bueno, fins i tot a mi, vull dir, jo sóc amant d'un altre tipus de música, la Rosalía ho fa molt bé, però està molt bé aquesta. L'hem ballat tots, segurament. A veure, parlant del clàssic demà, amb aquesta samarreta... humil samarreta a baix preu de Motomami del Lluirà al Barça, és una gran iniciativa, ara parlant seriosament, evidentment, pel que fa a la fusió de la cultura i l'esport català, amb Spotify de fons. En aquest clàssic, que, a veure, Mario, demà, a priori, això hem llegit dels companys del Mundo, si no m'equivoco, Gerard,
sí.
Florentino Pérez han explicat als companys del Mundo que no serà el Camp Nou. Això, tu en tens alguna constància, Mario?
Pues mira, está siendo una semana rara en este sentido, porque el lunes preguntaba al Real Madrid, me decían que hasta que no pasara el Liverpool, que los medios estamos muy pendientes del clásico y de las relaciones Barça y Madrid, pero que hasta que no pasara el Liverpool ni se les ocurriría planificar nada, que era lo más importante. El jueves te decían, ya con la clasificación, que en la agenda estaba previsto que lo normal es que viniera Florentino Pérez, que si no surgía nada, alguna nueva cosa de agenda, estaría seguro. De hecho, hablando de una comida de directivas, que si eran invitados por el Barcelona, irían encantados. Y hoy ha publicado esto El Mundo.
Sí.
Yo he estado preguntando y nadie... Sabemos que José Ángel Sánchez está en Asia, o sea que no creo que esté en el partido, que le dé tiempo a volver, pero nadie nos confirma de lo que hemos preguntado nosotros que esto vaya a ser así.
No digo que no ho confirmen. Val. Doncs veurem què acaba passant.
És curioso, no és que no confirmen, és que ni confirmen ni desmienten.
Sí, clar.
Doncs. Qual és raro que tres o quatre persones no te digan nada sobre un tema que vamos a saber en 24 hores o què, no?
També pot indicar cap a on va més o menys la situació. Sí, ja ho veurem. En fi, qui sí serà Benzema demà, Gerard?
Sí, s'ha entrenat amb normalitat. El francès està recuperat d'aquest cop a la tíbia que va rebre en la jugada de l'1-0 del Madrid contra el Liverpool a la Champions entre setmana. Una convocatòria de 23 futbolistes i l'única baixa del Madrid és David Àlaba, que està lesionat, que en principi podria jugar la tornada de les semifinals de Copa al Camp Nou, veurem què passa després de l'aturada de seleccions. A banda d'Álvaro Rodríguez, que va jugar uns minuts en l'últim clàssic, està sancionat per acumulació de targetes amb el Castilla, no amb el primer equip, sinó amb el Castilla, i per tant tampoc podrà jugar. Però aquesta és una mica l'última hora del Real Madrid.
I se li ha preguntat també per el plantejament del Barça Ancelotti.
Sí, i Ancelotti sí que és pragmàtic en aquest sentit.
Home,
perquè,
si algú pragmàtic en aquesta vida és Carlo Ancelotti. Sí,
perquè és una tonteria, però jo li dono un punt de raó. Clar, a vegades el primer que marca decanta el guió del partit, no?
Sí.
I el primer que va marcar el clàssic del Santiago Bernabéu, és veritat que el Barça ja li estava costant moltíssim, però el primer que va marcar va ser el Barça. Això creu que Ancelotti va influir en el plantejament dels Blaugrana i que demà, segons qui marqui primer, podem veure una cosa o una altra.
Es muy difícil decir qué partido va a ser mañana, porque cada partido tiene su historia. La verdad es que Barcelona ha defendido mucho en el partido de Copa del Rey, porque se han adelantado en el marcador, en la segunda parte han pensado a defender. El partido puede ser distinto dependiendo de lo que pasa en el partido. Si nosotros marcamos pronto, si ellas marcan pronto, se puede indirizar en una manera o en una otra el partido.
Fa gràcia, però és veritat, si el Madrid, pel que sigui, es posa 1-0 al minut 5 al Camp Nou, tranquils que el Barça tindrà la possessió de la pilota al 80%, perquè el Madrid no la vol.
Segurament.
Clar, perquè això va fer el Madrid el dia del Bernabéu a la Lliga, que va guanyar 3-1, i el Madrid no va voler la pilota per res del món, perquè estava molt més còmode que l'altre dia, que va tenir el 70% o el 75% de la pilota, però li va gustar davant aquest bloc baix que parlen els entrenadors.
Sí, a Correa els agrada molt això, bloc baix.
El bloc baix, sí. Doncs és així, i el Madrid signa demà 5-0 i el 80% per la possessió pel Barça.
Era un bloc mega baix, per això.
Sí, molt baix.
Això, estimat Gerard, és el que ens diferencia de la resta. Que hi ha molts equips que fan o tenen un pla de partit fins que fan el primer, i després el tenen diferent.
Doncs aquest és el debat. Aquest és el debat.
El que ens agrada és que l'equip surti a dalt, amb defensa alta, la línia mig camp, que facis el primer, que vagis a buscar el segon, que vagis a buscar el tercer, i que no canvis el pla de partit perquè has fet el primer gol. Doncs aquesta és la diferència.
El Barça juga a recu aquesta temporada, altres. Ens hem fet un fart de dir... El Barça ha fet el primer, però ha fet un pas enrere. Clar. El Barça...
Ho hem
però
dit
un fart.
Moltes vegades.
Jo no sé en quants
doncs
partits
per
ho hem dit.
Això crec que
no només
dir...
en l'últim mes, que ha estat molt més accentuat.
Per això
l'últim
crec
mes,
que puc dir
mig.
Que no ha estat una temporada en la que el 70% el 70% dels partits que ha jugat al Barça hagi estat molt bé. Ha estat estones bé i estones que no.
Sí, sí. A veure, anem amb... que ràpid està passant el temps. Anem amb els possibles 11 avui del Departament d'Alineacions del Barça, format per Marta Ramon. No sé si ha tingut
Estic
influències.
Estic molt content.
Va. Per què?
Bé, perquè la cosa amb la Laia, que ja sabeu que me l'estimo moltíssim, sí. Estava degenerant una mica darrerament.
Sí. Degenerant, últies, eh?
Aquestes Pobre últimes Laia. Setmanes. Sí. Influències, trucades, missatges, sí. WhatsApps, SMS.
Sí, sí, sí.
Senyals,
SMS també.
Senyals de fum.
Coloms
missatgers.
Una abraçada a la Laia. Que està, la tenim entre cotons a casa per demà.
M'han dit que el Gerard li és el que l'ha encomanat.
Ah, sí?
Això diuen, perquè també vaig tenir un procés gripal fa uns dies, però vaja, tampoc.
Diumenge passat, que no hi eres tot, ja,
no sé.
Ens has confessat abans.
No sé.
Va intervenir...
No
gràcies, Carmona, per revelar les teves interioritats.
Va intervenir el Gerard i semblava, no sé...
Darth Vader.
No sé.
Sí.
Aquesta conclusió causa-efecte no...
Vinga, anem a sortir del jardí, gràcies. Possible 11 del Barça
vinga,
per demà.
Som-hi.
Marta Ramon.
Ferran Torres i 10 més, no?
Exacte, digue-li a Correas com t'he controlat
sisplau,
això.
Punt.
Vinga.
Ter Stegen a la porteria, Araujo, Koundé, Christensen i Valde a la defensa, Busquets de mig centre, Kessié i De Jong completant el mig del camp, i al davant Rafinha, Lewandowski i Gavi en aquesta posició de fals extrem.
Últim.
Ah, no, compro
100%. Jo compro
100%. Carai, que fàcil.
Sí. No? És que
jo també compro 100%,
però podria ser... M'agraden els podria ser.
Andrés Ferran, o podria ser...
No tens ni un
matís?
No, però és que no ho suporta. Eh? Jo la setmana passada vaig dir...
Sí.
Ojo a Ferran.
Sí. Vinga, exacte. I ja va caure el WhatsApp. No hi ha matisos?
No, el Ferran fa 3 onzes.
Sí, exacte.
Llavors que l'encerta més que nosaltres.
No hi ha matisos, per res? Val, molt bé. Molt bé. Demà a veure si la Marta té èxit o no té èxit. I anem amb el... Li pregunto al Mario. Aquí el departament d'alineacions que tenim sempre intenta encertar l'11, Mario. És un petit joc que aquí al pati dels dissabtes ens agrada molt jugar. Anem pel Madrid a veure què.
Tinc pressió, Mario, tinc pressió. Vinga. Però a veure si l'encertem. Jo he fet el mateix 11 que va jugar el Madrid al clàssic del Bernabéu de Copa,
sí.
I que va jugar l'altre dia contra el Liverpool. És a dir, Courtois a la porteria,
Val.
Carvajal, Militao, Rüdiger, Nacho, Camavinga de mig centre, està millor que Tchouaméni, Modric, Kroos al mig del camp, Valverde, Benzema i Vinícius. Veurem, perquè és veritat que avui Ancelotti ha amagat en dir que serà ofensiu, però jo no m'ho crec. Crec que es guardarà la bala de Rodrigo, com ha fet sempre en els últims clàssics, i que jugarà Valverde. I de la resta, home, sí, pot haver algun canvi, però que ho digui el Mario. Si
compres sembla... aquest 11 que acabem de dir, Mario, del Madrid?
No me sorprendería que fuese ese. Yo tengo el feeling de que va a meter a Tchouaméni.
Yo també.
Porque al final el Barça... Siempre se dicen que las medidas de los campos son más o menos las mismas, ¿no? Pero el Camp Nou, y sobre todo cuando el Barça sale, que suele ser siempre a tener la pelota, es un campo que se hace muy grande. Y Tchouaméni, dejarle dos partidos seguidos con lo que costó y con la juventud que tiene, que psicológicamente le podría ir mal, creo que va a ser un refuerzo positivo. Es decir, mira, pongo un jugador que me sujete bien al equipo, que me sujete mucho al equipo, luego meto en la segunda parte más rock and roll y sumo a otro jugador que ha tenido picos buenos durante su primera temporada esta, que está siendo buenos picos de fútbol, lo vuelvo a sumar a la causa de una forma muy importante para el tramo decisivo del curso. Y luego, en esa misma línea de analizar a una semana los partidos seguidos de tanta intensidad y tan importantes, creo que no va a poner a Modric y a Kroos de inicio en los dos. Entonces creo que uno de los dos se va a caer. Diría igual Modric, pero vamos, podría ser Modric o Kroos. Yo creo que va a entrar Tchouaméni y uno de los dos se va a caer.
¿Y la fórmula con Camavinga de lateral izquierdo?
es que no le gusta especialmente a Camavinga, no le gusta a la directiva, y Nacho se ha ganado el estar ahí. El otro día, para analizar el 11 para el Liverpool, yo veía claro que se quedaba fuera Tchouaméni porque era como la pieza más sacrificable. Si sacrificabas a Nacho, era como, ¿cómo va a querer renovar? Si está jugando tan bien y pones a Camavinga para calzar a otro en el centro del campo. Y a Camavinga, en el estado en el que está, y fijaos que en la ida de semifinales de Copa tuvo el error del gol, no lo puede sentar tampoco. Y el otro día vino a decir, poco menos, que era indiscutible, que Camavinga ya era Camavinga y 10 más. Entonces, yo no lo veo en el lateral. Dijo, además ha repetido Ancelotti, que es solo para emergencias. Está jugando muy bien Nacho, está sano, no lo veo en el lateral.
Bueno, doncs a veure què acaba passant demà. Digues, Marc.
Alguna possibilitat de veure a Vinícius?